Aquest 20 d'abril es van complir 51 anys de l'assassinat del nazi Vyacheslav Luburić a Carcaixent. No és un nazi qualsevol, ara ho veureu. L'assassinat d'un nazi, d'un antic nazi, o d'un nazi encara nazi confés, a València, a Carcaixent. L'any passat, amb el motiu dels 50 anys d'aquesta efemèride, d'aquest incident, d'aquest succés, l'editorial l'Austro-Hongaresa de Vapors va dictar una versió corregida i ampliada de cita a Sarajevo, el llibre de Francesc Ballarri, que va reconstruir els fets i va revelar el parador de l'únic sospitós del crim. Una edició que incorpora dades excepcionals i documents trobats recentment en l'arxiu personal del mateix Luburić, responsable dels camps de concentració de la Croàcia aliada del nazisme durant la Segona Guerra Mundial. Francesc Ballarri va néixer a Almàssera, l'Horta Nord, l'any 1961. Ell és escriptor, periodista i autor del llibre Cita a Sarajevo. Va treballar molts anys al diari El País, al Levante, i ha guanyat diversos premis per les seves novel·les. Actualment és cap de premsa de la Universitat de València, i ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar d'aquesta història. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Escolta, qui fou Vyacheslav Luburić?
Bé, és un militar, era un general molt jove durant la Segona Guerra Mundial, i quan l'estat croat va declarar la independència sota la protecció del nazisme alemany i del feixisme italià, ell era, en paraules d'ell mateix, el cap de la repressió a Croàcia.
Molt bé, escolta, posem-nos en context. Segona Guerra Mundial, sí. No existeix Iugoslàvia, ja l'imperi austro-húngar s'està desmembrant, i Croàcia, que en fi, que es diferencia dels seus veïns serbis, doncs, per religió, per ètnia, doncs, i que són ultracatòlics, doncs, declaren independència gràcies als nazis. O sigui, els croates, per dir-ho ras i llarg, o almenys els dirigents o bona part de la població, eren nazis, no?
Bueno, ja aprofiten. Hi ha una organització, que és l'organització Ustasha, sí, que aprofita l'avanç del nazisme per tot l'est d'Europa per proclamar una independència, un estat del nazisme. I des de 1941 fins a 1945 hi ha un estat que és Croàcia, uh-huh, que és un estat independent i que després de la Segona Guerra Mundial es torna a reintegrar en Iugoslàvia.
Uh-huh. I Luburić, aquest tal Vyacheslav i Luburić, quin paper jugava en aquest estat croata temporal?
Ell era, ja deia, el cap de la repressió. Això incloïa ser el màxim responsable dels camps de concentració que hi havia a aquella Croàcia. Hi havia un camp especialment famós, que és el de Jasenovac, i ell va posar allà el seu cunyat de director, Dinko Sakić, i bé, al final de la Segona Guerra Mundial, quan es desmoronava tot l'estat croat i tot el nazisme a Europa, va fugir i va trobar refugi a l'Espanya de Franco, com moltíssims altres criminals de guerra fugits dels aliats, que de diferents nacionalitats, no només alemanys o austriacs, també de Bèlgica, i especialment van vindre per així moltíssims membres d'aquell estat croat.
Mm-hmm. O sigui que, salvant les distàncies, era una miqueta el Rudolf Hess croata, no?
Sí, era, ja dic, ell tenia un grup militar que ell els anomenava els seus negres, perquè portaven una, un uniforme negre, i es dedicava, sobretot a banda del tema del, dels camps de concentració, es dedicava a una neteja ètnica. Aquella Croàcia era una Croàcia molt, amb molta barreja ètnica, molta... moltes poblacions, moltes comarques de majoria sèrbia, hi havia zones de majoria musulmana, hi havia una comunitat jueva important, hi havia una comunitat de gitanos important.
Vaja, uns angelets, no? O sigui, una barreja entre carcelaris, SS i Gestapo, no?
Sí, efectivament.
Uns angelets. Val.
Sí.
I ell parles d'un camp de concentració en concret, no?
Hi ha un camp més important, que és el de Jasenovac, a la vora del, del riu Sava. Encara existeix un monument, ja no queda el camp, continua existint un monument i un centre de memòria històrica on es recullen bueno, informacions sobre, sobre aquell camp. És molt controvertit el nombre de persones que van morir allà, assassinades, però un càlcul molt optimista seria uns 75.000 i fins i tot s'arriba a parlar de 150.000, de 200.000 persones que van morir allà.
Quins represaliats eren? Quines minories s'aniquilava allà?
Sobretot allà van ser assassinats persones sèrbies, que són de religió ortodoxa.
Correcte.
El règim croat, a diferència del nazisme alemany, la seva característica era un règim molt nacional catòlic, diguem, molt semblant al
sí, d'això aquí en sabem una mica, sí.
I per tant, els seus enemics principals eren els que ells pues, podien considerar bueno, pues els enemics més directes que amenaçaven el catolicisme, que eren els ortodoxos, però també hi hagué molts morts jueus, per suposat, molts gitanos, i també, no tant en tanta proporció, però també musulmans.
Tenim entès que entre alguns dels executors, diríem, dels més exaltats, dels més entusiastes, repressors i assassins, hi havia monjos franciscans, no?
Sí, sí, aquell era un règim en el que es considerava una croada, com la Guerra Civil per als de les franquistes, una croada en la qual s'havia de fer una neteja més que ètnica, perquè l'ètnia és la mateixa, una croada religiosa.
Bueno, el nom del país ja ve d'aquí, no?
Sí, era un... bueno, una neteja de ortodoxos, que és aquell cisma que hi hagué de l'antic imperi romà, de l'Orient i Occident, i que avui en dia es va reproduir, als anys 90 es va reproduir novament aquest odi per raons religiosos, quan va esclatar Iugoslàvia i varen tornar a sortir a la llum pues, tot aquest problema de base, no?
Tornem a Vjekoslav Luburić, el nostre nazi de Carcaixent. Acaba la guerra. Com acaba ell a l'estat espanyol? Com acaba ell a València?
Bé, ell, com altres molts, varen utilitzar una denominada rat line, una línia de les rates per a escapar d'allà, que en el seu cas consistia a fer-se passar per monjos franciscans.
Ai.
I anar votant, anar saltant d'un monestir a un altre. Ell va arribar a Àustria, d'Àustria va passar a França i de França va entrar a l'Espanya de Franco, i ell tenia alguna relació amb els franciscans, amb un franciscà en concret, amb el pare Miguel Oltra, que era el que tenia, bueno, era el màxim responsable d'un convent de franciscans a la localitat de Carcaixent, a la Ribera Alta Valenciana, i allà es va instal·lar, no en un primer moment, primer es va amagar a la costa de la Marina, a Moraira, També va estar en un altre convent franciscà a una muntanya propera a València, que és a Gilet, i va instal·lar-se a Benigànim, que és un poble on va muntar una granja d'animals, d'ànecs en especial, i finalment es va instal·lar a Carcaixent, just enfront del convent i del col·legi dels franciscans, on va muntar una impremta des de la qual imprimia llibres i pamflets i propaganda anti-iugoslava i ultranacionalista croata.
O sigui que, en fi, no només no es va penedir, sinó que des de, diríem, el seu exili va continuar amb l'apologia i amb el seu activisme nazi, no?
Sí, ell era un de tants membres de l'exili croat que treballava per a erosionar i fer caure el govern, el règim Tito. Comunista de Tito, que sobretot no tant ja per comunista, sinó per unitarista de les diferents nacionalitats. He de recordar que el president d'aquella Croàcia nazi, Ante Pavelić, es va refugiar inicialment a Argentina, però allà va patir un atemptat i finalment
va venir per aquí, no?
Vindre a Madrid, on va morir i on està soterrat al cementeri de Sant Isidre.
Escolta, una cosa. Tu has descobert una miqueta, mirant, doncs, investigant el cas, que les autoritats eren plenament conscients de qui era aquest senyor i a qui s'estava donant, diríem, hospici, a qui s'estava donant allotjament, no?
No, evidentment. Ell estava sent tot el suport de les autoritats franquistes, que li van facilitar una identitat falsa a nom de Vicente Pérez García. Imagina un home amb l'accent que parlava aquell home en un primer moment, que es deia Vicente Pérez García. Ell era membre, per exemple, de la hermandat de la Divisió Azul, per exemple, i pagava la quota
mensual
de 15 pessetes.
Escolta, i com el coneixien a Carcaixent? Perquè Carcaixent, quants habitants té? Quants habitants tenia a l'època? Més o menys.
A l'època podia ser una ciutat d'entre 15 i 20.000 habitants.
Per tant, en fi...
No és un poble menut. Però hi era una persona molt important que va ser president d'una falla, per exemple, va ser president d'una falla. I allà, com no sabien massa bé què era això de Croàcia, perquè Croàcia ja no estava en el mapa, no? Era Iugoslàvia. Ahí li deien el general polaco, el polaco. Era conegut l'home, encara que tenia la Don Vicent.
Bueno, hi ha una tendència, no?, per quan no s'entén algú aquí a l'estat de fer servir aquest denominatiu. Val, i escolta, doncs ell viu allà tranquil·lament, se sap si, en fi, no sé si aquest senyor doncs tenia parella, si tenia fills, si refà la seva vida amb alguna persona, tot això, se sap res?
Sí, clar, ell es va casar amb una dona molt més jove de l'alta burgesia basca, la va conèixer a Madrid, es va casar amb ella i va tindre dues filles i dos fills.
O sigui, tenim petits lobúrits per Espanya actualment.
Sí, hi ha un, de fet, que té el mateix nom que el pare, i el pots trobar en Facebook, perquè utilitza el mateix nom que son pare, i que de fet el Facebook el té obert, és a dir, el pots consultar sense necessitat.
I pots veure les seves filles i les seves fòbies, segurament, no? O se'n cuida una mica?
No, en absolut.
No se n'amaga,
De fet, ja dic, el Facebook el tenen obert i pots comprovar efectivament quines són les seues idees. No tots els fills tenen les mateixes idees, el fill major en absolut. A més, és una persona, sembla molt culta, una persona que és metge a Barcelona i no té aquestes idees. Una altra filla va morir. I per tant queda també una altra filla que viu a València, i la dona de Lugurich va morir realment, vivia a València, va morir realment fa molt poc, fa, crec recordar, 6 o 7 anys.
Escolta, o sigui que tenia una vida, diríem, idíl·lica, amb la seva granja de neguets i fent una família casada doncs amb una basca de pedigrí. vivint doncs al Mediterrani perfectament, però les coses es torcen, no?, d'un dia per l'altre.
Sí, bueno, abans d'això he de dir que ell es va separar en una Espanya franquista sense divorç, ell es va separar de la dona i va aconseguir una situació un poc, bueno, seria per a parlar-ho en un altre moment, però va aconseguir la custòdia dels fills, una cosa raríssima, no? Uh-huh. Però, clar, això s'explica també per la protecció no només
del règim
política, sinó judicial de la qual disposava. Uh-huh. Però sí, la cosa es va complicar per a ell quan va arribar un altre exilat croat, molt més jove, ell ja no havia participat en la Segona Guerra Mundial, tenia 23 anys en l'any 1969 i tal dia com, bueno, fa 3 dies li van complir el
51
aniversari, com havíeu comentat, el 20 d'abril del 1969, aquest altre refugiat jove, de nom Ilya Stanish, el va matar.
Se sap per què el va matar?
La premsa de l'època i totes les pàgines web, els exilats, les wikipèdies que pugues consultar, donen per fet que era un espia enviat per Tito per infiltrar-se en l'organització de l'Ugurich així al País Valencià amb l'objectiu de matar-lo.
Això va ser el relat oficial, no?
És el relat oficial que es repetís des de fa 50 anys. Jo vaig començar a investigar la història pensant que això era una veritat absoluta, no? Perquè ningú ho discutia, ni la part, diguem-ne, oficial del règim comunista de Tito, ni entre els exilats croats. La meva conclusió és que no està en absolut tan clar això.
I quina és, llavors, la hipòtesi?
Jo crec que, en realitat, estem parlant d'un problema entre exilats croats, entre grups diferents d'exilats croats,
màfia,
en els quals Ilya Stanish és una peça més.
Com el mata?
El mata, ell era diumenge, el 20 d'abril, i ell era el seu assistent personal, el seu secretari, d'alguna manera. Estaven, ja dic, diumenge relaxadament allí, l'Ugurich estava llegint un diari, va demanar a Stanis que li preparara un cafè, ell diu que va enverinar el cafè, però no feia efecte, no el va matar, i finalment amb una barra de ferro li va trencar l'occipital, li va deixar mort d'un colp.
D'un colp? Bueno, mira, almenys va tenir una mort ràpida. Escolta, i què va passar amb Stanich?
Bé, Stanich va fugir, va aconseguir fugir, va passar la frontera, va fugir de la forma més peliculera del món, no? Perquè va agafar un taxi allà a Carcaixent, va demanar que el portaren a València. A València, en l'aleshores anomenada plaça del Caudillo, va llogar un altre taxi per a que el portara a Barcelona, allà va fer a l'estació de França un tren, va arribar a la frontera, diu que la va passar a peu, i a partir d'ella és tot un misteri durant 4 setmanes, en versions molt contradictòries, fins que un mes després es presenta a la frontera iugoslava i es lliura a les autoritats comunistes i diu que ell ha sigut l'autor de l'assassinat.
I com va ser rebut per al Politburó, llavors?
En un primer moment és detingut, però posteriorment se li atorga també una identitat falsa per a que no visca a... Ell és d'un poble molt proper de Sarajevo, la família viu a Sarajevo, per a que no visca a Sarajevo, on hi ha una comunitat, a Croàcia i a Bòsnia, croata important, per a que no tinga problemes, viu a Belgrad, de majoria sèrbia, la capital del país, i és tractat, li donen un lloc de funcionari, un cotxe d'alta gamma per a l'època, un Mercedes, que en aquells anys 70, principi dels 70, anar en un Mercedes per la Iugoslàvia comunista, pues era cridaner, com a mínim, no? I finalment torna a Sarajevo, allí es va casar amb una dona musulmana i va tindre un fill.
Molt bé, Déu-n'hi-do quina història i Déu-n'hi-do quina feinada, quina tasca encomiable la teva, que ens reconcilia de vegades doncs, amb aquest ofici doncs, del periodisme i de l'escriptor investigador, que en fi, doncs, que mos has pogut portar en aquest llibre, Cita a Sarajevo, reeditat amb una edició corregida, en versió corregida, perquè has ampliat les investigacions i tens noves dades, per l'editorial austro-hongaresa de Vapors, Cita a Sarajevo. Ja per acabar, Francesc, alguns de vegades han volgut aplicar una analogia Trotsky-Mercader. Tu què n'opines?
Jo penso que Mercader és un professional, un gran professional, és un home d'una preparació, és preparar durant molts mesos, té una logística per aconseguir apropar-se a Trotsky, és un nivell molt alt, no? Comparat amb això que estàvem contant, un espia que fuig en taxi sense saber si pot arribar en solitari, si enllaçarà amb el tren que el portarà a la frontera, passant a peu la frontera. A mi em sembla que la diferència fonamental és entre un espia professional, un agent secret molt capacitat, entrenat, coneixedor de molts idiomes, molt ben preparat, com és el cas de Mercader, i en el cas de Stanis, que el veig tot molt matant amb una barra de ferro, un verí que no funciona en el cafè, fugint com pot, no sé, jo ho veig molt diferent.
Moltíssimes gràcies, Francesc Ballarri, per haver-nos explicat aquesta història avui, dia de Sant Jordi. Recordeu el llibre, Cita a Sarajevo, editorial austro-hongaresa de Vapor. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.